A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un minut falta per un quart de 12 del matí. Tercera i darrera hora d'aquest matí amb nosaltres. La teníem el 2010, tot i que entre el 2010 i ara ja havíem parlat amb ella per Skype. Quan va vèncer, que va haver una tempesta a Nova York, una cosa d'aquestes que va sortir per tot arreu, i vam enganxar-la per Skype, tot i les 6 hores de diferència, a Nova York. I ara tornem a tenir aquí. Fa 3 setmanes que està a Sitges, i va ser arribar i moldre, perquè arriba a Sitges i la truquen i li diuen: escolta, que tindràs un premi, seràs la propera ploma d'or, si l'acceptes. I l'Emma Reverter va acceptar. Emma, bon dia.
Bon dia.
Vas acceptar.
Vaig acceptar, em feia molta il·lusió succeir-te en aquest premi.
Moltes gràcies, mira, d'una a l'altra, oi? Però no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a hablar del suyo. Emma Reverter, l'última vegada que vam parlar amb tu encara treballes a la BBC. Uh-huh. Ara estàs a l'ONU.
Estic a l'ONU.
Uh-huh. Què fas a l'ONU?
Doncs treballo al Departament d'Informació Pública, que és el departament que intenta comunicar al món què fa l'ONU. Què fa l'ONU i les agències de la ONU que treballen sobre terreny.
I l'ONU és un d'aquells elefants que deu costar tant de comunicar, perquè saps que és molt gran l'ONU.
D'una banda tens a Nova York el Consell de Seguretat, que és molt feixuc i molt pesat, i degut a que els membres del Consell de Seguretat normalment no es posen d'acord, a vegades s'encallen les coses que, o les activitats o les tasques que s'haurien de portar a terme, i d'altra banda tens gent treballant sobre terreny, metges, gent molt vàlida treballant sobre terreny, mestres, i que fan una feina fantàstica.
De tota manera, l'ONU no s'acabarà mai de treure, m'imagino, de sobre aquella vitola de dir: serveix per alguna cosa? Una organització que evidentment va néixer quan va néixer, a finals de la Segona Guerra Mundial, on els guanyadors de la guerra doncs van marcar les regles del joc, i encara que hi hagi una assemblea general, després hi ha un Consell de Seguretat, que és qui remena el bacallà, oi? I que després doncs acaba encallant bona part de les qüestions que haurien de resoldre.
Probablement políticament serveix de poc, podríem dir. Hi ha qüestions molt importants com el canvi climàtic, que sembla que la ONU no s'han acabat de sortir, tot i que la setmana passada es va signar un acord molt important, però en canvi sobre terreny sí que es fan coses molt importants. Tenim l'Agència de la ONU pels Refugiats. Sense l'Agència de la ONU pels Refugiats, molts refugiats ara mateix que estan a Síria, Afganistan, Pakistan, patirien molt.
El famós ACNUR, no és?
El famós ACNUR. Uh-huh. I després fa una tasca molt important al Tercer Món. Per exemple, a mi m'agrada molt l'Organització Mundial de la Salut, que està fent una tasca fonamental a Àfrica, a Àsia, a Amèrica Llatina. S'està fent molt també per l'educació infantil i pels drets de les dones i de les nenes al món, nenes que pateixen ablacions, nenes que no van a l'escola. Ha estat molt important que aquest any li donessin el Nobel de la Pau a la Malala. Jo crec que pels països del Tercer Món la ONU sí que és important i els hi transmet moltíssima esperança.
Uh-huh. Per tant, doncs, a nivell polític és una organització més o menys encallada. En canvi, a nivell d'actuació sobre el terreny, que és la que probablement des de les nostres ulls menys es percep, és un monstre que fa molta feina.
Exactament. Vaig tenir la sort ara fa uns mesos d'acompanyar el Joan Clos, que havia estat l'alcalde de Barcelona i ara és el director d'una agència de la ONU que es diu ONU Habitat. I amb ell el coneixen ara, com que ell és metge, doctor Ciutats. I el Joan Clos i ONU Habitat el que fan és intentar promoure ciutats més habitables, ciutats on les persones puguin ser més felices, ciutats sense barreres arquitectòniques, ciutats preparades per l'envelliment de la població. I vaig estar amb ell a Colòmbia, i a Colòmbia, per exemple, les ciutats estan millorant moltíssim i s'està fent una tasca formidable. I jo crec que Colòmbia serà un dels països d'Amèrica Llatina que més donarà que parlar.
Mm-hmm. On s'acaba, a partir del que ens estàs ara explicant, on s'acaba l'utopia de dir farem ciutats més habitables, més integrades, protegirem més el medi ambient, i on comença la realitat? Fins a quin punt doncs, aquesta voluntat positiva, sens dubte, de tirar endavant mesures fa que aquestes mesures realment acabin arribant i acabin beneficiant la població particular d'un lloc i la població de la Terra en definitiva?
Doncs, malauradament, ara vivim un moment de canvi i o aprenem entre tots que millorant la societat també millorem la nostra vida personal, la nostra vida individual, o no ens en sortirem. És egoista, és a dir, millorar la societat és egoista perquè farà que la nostra vida sigui millor. Per tant, a tots ens interessa millorar la vida dels altres. Uh-huh. És egoista, no és altruista.
Però no ha de perdre algú sempre en aquesta partida? I estic parlant, per exemple, dels països occidentals. És a dir, que per millorar la vida al tercer món hem de limitar una miqueta el nostre volum de despesa i de comoditat.
Jo crec que millorant la vida de tots millora la nostra vida, per exemple, millorant les condicions al tercer món es millora la nostra vida, entre d'altres coses perquè així podrem controlar la migració, perquè la gent no tindrà tantes ganes de migrar i es quedarà als seus països, i després perquè ningú li agrada migrar, tothom li agrada viure a casa seva, i perquè també això ens permetrà que hi hagi menys terrorisme, menys xarxes de crims internacionals, és a dir, millorant la vida, ara ja és un món interconnectat, millorant la vida en altres països, millorem la vida del nostre país. I d'altra banda, millorant la vida del veí, també millorem la nostra vida, perquè així el veí no vindrà a robar-nos o tots viurem millor, les escoles seran millors, els carrers seran carrers més segurs. En el cas de Medellín, per exemple, ara que hi vaig anar, hi havia moltes faveles, hi havia moltes persones que vivien, normalment a Amèrica Llatina la gent més pobre viu a les cimeres,
a
les parts més altes de la muntanya, i el que han fet és han construït uns funiculars gratuïts, i això permet que aquestes persones puguin d'una forma molt ràpida baixar a la vall, que és on hi ha la ciutat, i treballar, estudiar, anar a l'escola, s'ha reduït el crim, i tothom està encantat, perquè la ciutat és més segura, hi ha menys droga, han millorat els espais públics, per tant, millorant la vida de les persones que vivien a dalt de tot de la muntanya, s'ha millorat la vida i la qualitat de vida i la seguretat. Medellín en els anys 90 havia estat una ciutat molt perillosa, i ara pots anar caminant pel carrer, pots agafar el metro, pots anar a l'aeroport en cotxe sense que ningú et molesti. Per tant, millora la vida de tothom. Les persones que ja vivien bé ara poden estar més tranquil·les, els seus nens poden anar sols pel carrer. Per tant, com dic, és egoista millorar la vida dels altres.
Uh-huh. I, per tant, la teva feina a l'ONU, la teva tasca a l'ONU, és comunicar això.
Exactament.
Comunicar que l'ONU serveix per alguna cosa. Uh-huh. A part d'aquestes assemblees generals que fa que, clar, no sé si escoltar 200 líders un darrere de l'altre deu portar enlloc, però clar, cadascú porta el seu discurs i a més, qui més que menys està condemnat a entendre's.
Exactament. No, i aquests discursos sempre hi ha discursos molt, molt interessants. N'hi ha de més protocolaris, però hi ha discursos que realment val la pena escoltar.
Uh-huh. El problema és com traslladar a la realitat, el que preguntàvem abans, doncs els discursos interessants.
Sí, exactament, però fins i tot sense ja parlar de la ONU, no? A nivell més local. Per exemple, a Sitges també s'estan impulsant moltes d'aquestes polítiques, no? Sitges s'intenta millorar l'espai públic, tenir bons equipaments culturals, es fa programació cultural, s'intenta que els hospitals estiguin bé. Per exemple, a Sitges, el meu pare durant molts anys ha estat el director de la Fundació Ave Maria, tothom s'ha bolcat amb la Fundació Ave Maria, la Fundació Ave Maria està fent una tasca molt important, i com l'Ave Maria podríem donar molts altres exemples, no?
Uh-huh. Aleshores, vas entrar a la ONU procedent de la BBC. Uh-huh. Vas canviar, doncs, de la part de donar notícies a la part de, entre cometes, vendre una institució.
És com la porta natural, La majoria dels meus companys amb els que treballo, quasi tots, venen, o moltíssims, venen de la BBC.
Per què vas fer el salt?
Doncs era un moment que, per la crisi, la BBC no estava gaire bé, i després les condicions de l'ONU són immillorables. I després perquè Fa molts anys que treballo a Nova York i treballar a la ONU també és com un somni, no?, per una persona que estigui a Nova York, i la veritat és que m'ha agradat moltíssim. I després és que tinc companys de tot el món, no? Ahir vaig parlar per Skype amb tres o quatre d'ells. Perquè, per exemple, en el meu cas, les meves llengües a la ONU, amb les que he d'entrevistar o he de llegir o he d'escriure, són el castellà, l'anglès i el francès. Però tinc companys, doncs, que la seva llengua vehicular és el kiswahili o el xinès o el rus. I ahir parlava amb el meu company de la unitat de kiswahili, no?, que és d'Uganda, el Josh, i el Josh també ve de la BBC. I bueno, és molt interessant tenir amics de tot el món, no?, en un espai tan reduït, en un edifici.
Anava a dir, obres les finestres, suposo, també.
Sí, i trenques estereotips i també arribes a la conclusió, doncs, que tots som iguals, no?
Però allò és molt gran, suposo.
Bé, és un edifici on hi ha moltíssima gent de moltíssims llocs i amb moltes històries, no?, interessants.
No és una immensa torre de Babel?
No, és un edifici molt maco, que el van reformar fa 2 anys, sí. que té unes vistes impressionants al riu, i on hi treballa moltíssima gent, no? Però molt educats i tothom molt ben avingut. Hi ha moltíssima tolerància i moltíssim respecte.
Treballes molt lluny de vius molt lluny d'on treballes? Vius molt lluny de l'ONU?
Doncs des de fa 2 anys visc a Harlem, que Harlem havia estat un barri perillós, si vols, era com un gueto.
Sí, el barri dels negres, oi? El barri marginal de Nova York.
Sí, i en canvi era un barri que està molt ben situat, perquè està just a sobre de Central Park, i on hi ha... també havia estat abans un barri molt aristocràtic, hi ha cases molt boniques, i ara s'ha convertit, doncs, en un barri de moda, amb moltíssimes persones de tot el món i moltíssima gent jove. I des de fa 2 anys visc a Harlem, perquè precisament un intèrpret de la ONU havia comprat una casa i llogava la part de dalt. I m'hi vaig instal·lar, i molt contenta.
I com és viure a Nova York? Fa 14 anys que hi ets, no?
Doncs és com viure a Sitges, perquè al final un fa vida de barri, no? I acabes, doncs, ja et dic, jo conec el meu veí perquè és també company meu de feina, no? Però acabes coneixent els teus veïns, i és un lloc molt agradable per viure, és a dir, no gens hostil, ni tens la sensació de viure en una ciutat molt gran o molt dura. La veritat és que és una ciutat molt agradable per viure i molt interessant.
Malgrat el temps, no?, el clima, que a vegades és dur.
És duríssim. És duríssim. És la pitjor part, perquè a diferència del que passa a Sitges, que dels 365 dies a l'any, probablement 300, doncs hi fa bo, a Nova York és tot el contrari. Normalment o plou o neva o fa una calor que no es pot aguantar, i realment podem comptar amb els dits de les mans els dies que fa bo. I realment els dies que fa bo tothom surt al carrer, i és com una bogeria, perquè tothom està intentant esgarrapar aquests 10-15 minuts de bon temps. No?
Un temps, una vida de barri que fa que, doncs, això, un se n'oblidi una miqueta d'on t'està visquent? Te n'oblides una miqueta que estàs a Nova York?
És difícil, no?, perquè des de... siguis on siguis, veus aquests grans gratacels tan característics, però sí, hi ha barris molt agradables per viure, i jo recomano a tothom que vagi a Nova York de turisme que surti del centre, perquè normalment quan es fa turisme un està o al centre o està al Soho, i que visiti Brooklyn, que visiti Harlem, que se'n vagi fins a un barri de Queens que es diu Long Island, i que això, que intenti sortir de les parts més turístiques de la ciutat per experimentar el Nova York real, que és molt més interessant.
Que el turístic, òbviament, la Barcelona o el París real també són molt diferents del turístic, i doncs qualsevol persona que viatja, doncs, pot copsar aquestes diferències. De fet, has estat allà molts anys treballant per la BBC, explicant per el servei de la BBC, el servei en castellà, oi, era?
Sí, normalment treballava per BBC Mundo, tot i que de tant en tant, quan vaig anar a Guantánamo, havia fet alguna cosa també pel servei en anglès, però normalment treballava pel servei en castellà.
Pues ara que has tret Guantánamo, què ha quedat d'aquella experiència que vas fer a Guantánamo? I ara parlarem de què ha quedat de Guantánamo, que em sembla que és gairebé tot encara.
Doncs vaig tenir la sort d'anar a la presó de Guantánamo, la presó de màxima seguretat de Guantánamo, pràcticament als inicis, i d'aquella experiència en va sortir un llibre fa molts anys, ara ja aquest llibre té 12 anys. De fet, l'altre dia el mirava i està bastant caducat, no? Perquè... i fins i tot les pàgines estan grogues. I després vaig tenir la sort d'anar seguint l'evolució de la presó de Guantánamo i vaig tornar quan es complia el desè aniversari de la presó i vaig tornar a escriure un segon llibre, una mica actualitzant el primer, i ara d'això doncs, ja fa 3 anys més. I sí, la presó de Guantánamo segueix oberta, tot i que s'han anat reduint el nombre de presoners, no? Ara ja només queda 100 i escaig presoners. Mm-hmm. Dic només perquè en un inici ni van haver 800, no?
Li queden 2 anys a Obama i no l'haurà tancada.
No. Ho devia intentar, però diguéssim, l'opinió pública dels Estats Units no ho va permetre, i portar els presoners que li quedaven a Guantánamo a territori dels Estats Units era molt impopular i no s'hi va veure en cor, no?
El problema és que Guantánamo és un llim legal.
Sí, Obama és una vergonya. Guantánamo és una vergonya, no? Sí, és un llim legal. És una vergonya que una persona com Obama, que és abogat i a més és expert en drets civils, no hagi pogut jutjar unes persones que porten allà 14 anys sense judici. Uh-huh. És que ningú està demanant que no se'ls jutgi o que se'ls alliberi, però tothom es mereix tenir un judici. Tu no pots estar 14 anys amb l'estatus de detingut, perquè ni tan sols són presoners, són detinguts, perquè no han estat imputats, no han tingut un judici. Tothom té dret a un judici.
Uh-huh. I malgrat tot, l'opinió pública nord-americana, l'opinió del país de la invenció dels drets civils, l'opinió del país de la primera Constitució, l'opinió del... continua, doncs, tolerant aquesta situació.
O donant-li l'esquena, no? És a dir, no se'n parla gaire. Estats Units ara té altres prioritats, diguéssim, i de fet a la presó de Guantánamo no hi ha cap persona de nacionalitat dels Estats Units, tots són estrangers, per tant això fa que importi menys. Uh-huh. I se'n parla molt poc.
Se'n parla poc, és a dir, Guantánamo ha quedat allà.
Ha quedat allà.
Uh-huh. Un forat negre.
Exactament.
Però deu tenir també els seus detractors que de tant en tant deuen sortir.
Sí, de fet els principals detractors de Guantánamo són mitjans de comunicació i organitzacions dels Estats Units, perquè allà la democràcia existeix i tu pots criticar fortament el teu país i això no té cap tipus de repercussions.
Uh-huh. Guantánamo és fruit de les guerres de partir dels anys 90. Després, òbviament, l'11 de setembre que va marcar i ens marcarà encara, ja va dir, gairebé marcarà la generació sencera. Sense Guantánamo tindríem ara, doncs, no sé, l'estat islàmic a Síria?
És una pregunta molt difícil, no? Perquè l'estat islàmic és conseqüència de molts errors que s'han comès geopolítics i també d'una realitat a la regió, no? Sí, probablement sense Guantánamo tindríem l'estat islàmic igualment, no? Mm-hmm. Que és resultat doncs, de l'augment d'unes certes creences i d'uns certs malestars i d'una certa realitat que ja estava allà abans de Guantánamo.
Mm-hmm. Perquè, clar, al final resulta que l'estat islàmic ha fet bo el que era molt dolent fins ara. Ha fet bo, ho ha fet menys dolent. Sempre, si tens algú per comparar-te, doncs al final l'Assad serà bo.
Tot el que està passant a la regió és molt preocupant, és molt preocupant, i jo ho sento molt per la població civil, no? Uh-huh. Com dèiem abans, l'augment de la població refugiada a altres països, no? I els fluxos de població. No sé, per exemple, Síria tenia una classe mitja molt, molt sòlida i Síria tenia ciutats precioses, no? Com Aleppo. Aleppo era una ciutat molt bonica que ha quedat pràcticament en runes, no? I tens milions i milions de persones a Síria que en professions, no? Classe mitja, metges, professors, infermeres, famílies senceres que en aquests moments estan visquent a Turquia, estan visquent fins i tot a Iraq, No? Qui ho havia de dir que la població de Síria se n'aniria a viure a Iraq? I nens sols, hi ha molts nens no acompanyats en aquests moments que podrien caure en mans de xarxes de trata humana i de prostitució infantil.
Els efectes col·laterals de les guerres, doncs, que s'acompanyen. Ara passa a Síria, abans va passar a Iraq, abans va passar al Líban, a tot arreu. No tenim clarament una percepció del que està passant en aquests indrets, i més quan el taulell ja és tan difícil de definir. No hi ha dos bàndols, sinó n'hi ha 400 de bàndols. I aleshores tot encara fa més difícil per l'opinió pública entendre el que està passant. I mentre hi ha algú que està rebent, que és la població civil, que és la que rep sempre totes les guerres, i ningú fa res o ningú fa gaire.
Sí, com dèiem a l'inici de l'entrevista, no? És a dir, el Consell de Seguretat, d'una banda Estats Units i de l'altra banda Rússia, Estats Units era partidari de treure a l'Assad, el president de Síria, mentre que Rússia el recolzava. I això és el que estava passant al Consell de Seguretat, no? Que estava encallant també tota aquesta negociació política internacional, però d'altra banda ten gent com ACNUR o gent com l'Organització Mundial de la Salut treballant sobre terreny i, passi el que passi, ajudant a la població civil. No?
És a dir, tot penja del mateix fil i és com a mínim és paradoxal.
Sí, no? Organitzacions com la UNESCO intentant protegir tot el patrimoni de la humanitat que hi ha en aquests països.
És a dir, la vessant política no aconsegueix posar-se d'acord com arranjar un problema que, com una altra part que penja d'exactament del mateix punt, doncs intenta donar solucions en aquest problema.
Sí, i on també ha estat un èxit ha estat tot el programa de treure les armes químiques de Síria. Això ha estat un èxit rotund i l'ha portat una dona escandinava, en qüestió de pocs mesos, ha aconseguit treure tot l'armament químic que hi havia a Síria. Això és molt important per la població.
I l'Assad ho va acceptar, això, a canvi d'evitar la intervenció militar a Síria.
Sí, perquè l'estiu passat se suposa que algú, que no se sap qui és, va matar centenars de persones en un atac químic, no? Se suposa que el govern, però no s'ha pogut. I després d'això es va negociar que totes les armes químiques del país sortissin i fossin destruïdes. I això sí que ha estat un èxit rotund.
La gent que treballa en aquestes coses han de tenir el cap molt ben moblat, no?
En el cas d'aquesta senyora, que és la que ha aconseguit això, que es diu Sigrid Kaag, és una senyora bastant jove, deu tenir 40 pocs anys, és una eminència, sí.
Però perquè enfrontar-te amb tot el que s'han d'enfrontar, i estic pensant també quan es va parlar del tema de l'armament nuclear a l'Iran, totes aquestes qüestions que després ha anat algú de la ONU allà, i escolti, uns inspectors de la ONU, clar, això ha de ser...
Sí, a vegades, com que la ONU sembla un organisme tan poderós, ens oblidem que aquest grup de persones que han anat a Síria a treure les armes químiques del país estaven completament desprotegits. Vull dir, tampoc és que vagin acompanyats d'un exèrcit i siguin immortals. És a dir, aquestes persones, quan entren al país, corren perill real i han anat amb camionetes, amb les armes, amb l'armament, d'una ciutat a l'altra intentant arribar al port de Latakia, per des del port treure l'armament, portar-lo a l'alta mar i destruir-lo, no? Per tant, era una missió perillosa.
La gent que treballa, per tant, en aquestes coses ha de creure's que fa alguna cosa més que una feina, no?
Sí, i molts donen la vida i molts companys han mort, no? A Iraq, a Síria o ara mateix, moltíssima gent, ja no només de la ONU, de Metges Sense Fronteres o el que sigui, tractant a pacients d'Ebola a molts països d'Àfrica.
Una altra, l'Ebola.
Sí.
Aquí hi va participar l'OMS i, a més, hi ha hagut estira i arronsa, també.
Exactament.
Que és difícil tot plegat, eh?
Molt difícil.
És molt difícil tot d'explicar. I la Emma, li toca explicar-ho. Quina és la teva feina que fas allà dintre?
Doncs normalment el que fem és... Parlem amb totes aquestes agències vinculades al camp de la salut o de la cultura o del desarmament. el que sigui, i ens expliquen què està passant, i la nostra feina consisteix en explicar-ho d'una forma que s'entengui a la població, no? Doncs a través de comunicats de premsa, amb entrevistes. Tenim una eina molt important que es diu Ràdio Nacions Unides, que arriba a tot el món, i fem entrevistes, i bueno, funciona com una ràdio, no? I anem explicant doncs, què està passant al món.
Funciona com una ràdio, però com emet?
Doncs a través d'internet.
A través d'internet.
A través d'internet, vas a la pàgina web de la ONU, que és un.org, i des d'allà pots escoltar aquesta ràdio, la pots escoltar en anglès, en castellà, en rus, en francès, en xinès, en kiswahili, que el kiswahili és molt, molt important a l'Àfrica, en hindi, en àrab, i ara no sé si m'estic deixant...
No sé si has dit el francès.
El francès sí que l'he dit.
Sí que l'has dit, sí. Doncs... amb una pila d'idiomes, els idiomes, sí, òbviament, més, més parlats al món.
Exactament.
I es distribueix aquesta programació en tots els idiomes.
En tots aquests idiomes, cada unitat, és a dir, cada idioma té una programació una mica diferent, perquè, clar, es dirigeix a una regió del món que pot tenir uns interessos diferents que una altra, però s'emet per internet, és completament gratuïta, i totes les ràdios locals que vulguin poden baixar-se aquest àudio i a la vegada fer-lo servir a les seves ràdios locals completament, de forma completament gratuïta. Això és molt important, per exemple, quan fem programes sobre l'Ebola o sobre embaràs o un part segur, o sobretot temes de salut o el que sigui, fem programes i les ràdios locals s'ho poden baixar en el seu idioma i explicar-li a la població doncs, com prevenir aquestes malalties o com tractar-les.
Això deu ser especialment important o interessant de cara a països del tercer món, amb més dèficit d'accés a la informació?
Sí, o no necessàriament. Per exemple, a Amèrica Llatina, molts països que jo ja no considero que són del tercer món, països emergents, tenen ràdio local que no tenen la capacitat de crear programació 24 hores al dia, i el que poden fer és baixar-se aquests programes, i part de la seva programació és programació de la ONU, que per ells té credibilitat, té prestigi i informa la població doncs, sobre qüestions importants de salut o polítics o de seguretat o del que sigui.
Abans de treballar a la BBC, quan estaves a Nova York, per qui treballaves? Què vas fer?
Vaig estar durant 3 anys treballant a l'Institut Cervantes de Nova York com a directora de comunicació. També, no?, promovent les activitats culturals que organitzava l'Institut Cervantes a la ciutat.
D'acord. Per tant, doncs, has estat directora de comunicació en una entitat cultural o de difusió cultural, que és l'Institut Cervantes. Per altra banda, has treballat directament amb un mitjà de comunicació com és la BBC, i després ara estàs doncs, també amb una altra institució molt més gran, que és la ONU, difonent aquesta informació que fan les agències que realment estan treballant sobre el terreny. Com a periodista, com canvia la percepció que tens del món que t'envolta a partir d'haver de fer aquestes feines? És pregunta és complexa, ho reconec. És a dir, fins a quin punt, clar, tu vas fer-ho, vas anar a Guantánamo per la BBC, i d'aquí em va sortir un llibre òbviament de denúncia, no era un llibre contemplatiu. Fins a quin punt la feina doncs t'ha condicionat a veure el món amb uns altres ulls?
A la conclusió a la que he arribat, crec que ho abans ho parlàvem, no? És que és un món molt interconnectat, és a dir, el món ja no és gran, el món és molt, molt petit, i tot el que passa ens afecta, no? És a dir, que hi hagi Ebola a Àfrica ens afecta.
No, i tant, explica'ns-ho a nosaltres.
Que hi hagi moviments migratoris o una guerra a Orient Mitjà ens afecta, és a dir, realment tot ens afecta, és un món que està tot molt interconnectat, i jo crec que hem d'estar informats del que passa al món, perquè, per exemple, que el programa d'educació infantil de la Xina ens afecta, en tant que aquests nens després pot ser que tinguin millor nivell d'anglès o un millor nivell de ciències que els nostres nens, i en un món tan interconnectat i on tothom viatja tant, el dia de demà, amb els nostres nens els costarà molt competir competir amb altres nens del món. Per tant, vivim en un món molt interconnectat, les fronteres ara ja són molt líquides i és important doncs, que estiguem pendents del que passa a la resta del món.
Tot i que cada cop és més difícil d'entendre el que passa al món. Perquè cada cop, abans, explico la pregunta, abans hi havia estats i els estats fins i tot s'alineen en blocs i aleshores doncs, ja sabies quin bloc era, de qui era cadascú.
Probablement no era tot tan simple i simplement no teníem tanta informació com tenim ara, no? És que ara tenim moltíssima informació,
que
és positiu, jo crec.
Hi ha gens, que estan per sota del nivell d'estats, que també participen gairebé al nivell d'estats.
Sí, clar, tenim companyies i multinacionals que manen més que molts polítics, per exemple. No? O tenim grups terroristes que realment no tenen una nacionalitat, sinó que són molt líquids i estan en molts països diferents. No? Però jo crec que és molt interessant i el més important jo crec que és estar ben informat.
Per tant, doncs, la informació és bàsica per aconseguir un món millor, encara que informar-te vol dir moltes vegades obrir el diari i tornar-lo a tancar i dir, mare de Déu.
Sí, sí, no, un quan per internet o de forma física obre el diari i veiem tot el que està passant, òbviament, el primer que penses és t'enfades o sents una gran frustració, però clar, tornar a tancar el diari i posar-te sota la manta tampoc és una opció, no? De fet, a mi em sorprèn les tragaderes o la passivitat que té la gent amb tot el que està passant, no? Un s'imaginaria que estaríem molt més enfadats del que realment estem amb tot, amb els casos de corrupció.
Quina percepció entens des d'allà? Com segueixes des d'allà? I tenint en compte, a més, doncs, la teva feina, que ja entenem que ja també deu agafar molt, el que està passant aquí. Com ho segueixes i com ho estàs veient?
Doncs normalment, quan em llevo i abans d'anar a dormir sempre entro a 3 o 4 diaris i normalment no tinc temps de llegir tots els articles, però sí que em llegeixo els titulars i sempre llegeixo algun article que em crida l'atenció, no? I he anat seguint els casos de corrupció. Probablement és que jo recordo, jo vaig escriure aquesta novel·la gràfica que es deia Polític,
i a
Polític ja denunciàvem la corrupció i el sectarisme i els partits polítics i els aparells dels partits polítics i tot això, no? I jo crec que tot el que està passant ara tampoc és tan sorprenent, és a dir, ja hi era. El que passa és que doncs ara, de sobte, s'està posant de moda a més denunciar-ho i està sortint a la llum perquè amb la crisi tot això ja no ens ho podem permetre, no?
No, t'ha sorprès que hagi sortit tot tant?
És que no crec que estigui tampoc sortint tant i crec que hi ha molts nivells de corrupció, moltíssims. Hi ha una corrupció mental que encara està molt, molt arrelada i hi ha formes de fer que no són correctes i les donem per bones, no? De contractació, de relació entre polític i empresa o entre polític i periodista. La relació entre un polític i un periodista aquí és molt difícil d'entendre a altres països, no?
Sí?
Sí, és a dir, que un polític pugui trucar a un mitjà de comunicació i queixar-se d'un periodista o que tingui tanta poder, no? I tot això ha d'anar canviant, però és que està molt, molt, molt arrelat i molt extès, no? I costarà molt...
Interioritzat.
Interioritzat. Hi ha coses que no són normals que ens semblen normals i no ho són, no?
Vist des d'allà, a Estats Units això no passa. O com a mínim no passa. Corrupció n'hi ha a Estats Units
i
a Suècia i a Noruega també.
I tant que n'hi ha, i tant.
Però...
Allà hi ha els lobbies, no? I probablement hi ha, és a dir, el polític o els polítics són persones humanes, no? I el ser humà, doncs probablement doncs sempre hi haurà persones que volen més poder, sempre hi haurà persones que juguen brut, persones que... El problema d'aquí és que no hi havia els mecanismes per controlar i denunciar això, i després moltes vegades, una vegada ja se sap, hi ha molta impunitat, és a dir, tampoc hi ha molts judicis que s'eternitzen i el ciutadà té la sensació que ningú dimiteix i que no passa res. No,
no, no, no és que no tingui, no és que tingui sí, la sensació,
sí. és que
és la veritat, oi? Clar, allà diguem que hi ha una cultura política diferent també, des d'aquest punt de vista, és a dir, quan algú l'enganxen, allà algú plega.
Sí, sí, sí.
directament. Sí. I això aquí, no, aquí és més difícil, perquè com sempre hi ha la presumpció, fins que no es demostra alguna cosa, la cosa no...
Sí, i llegint els diaris un té la sensació que el poder judicial no és tan independent com hauria de ser, no? Veiem pressions a la fiscalia, als jutges, i això és impresentable, no? Perquè en una democràcia normal hi ha separació de poders i el poder judicial no hauria d'estar tan vinculat amb el poder executiu i hauria de tenir més independència.
Hem d'anar acabant, llàstima, perquè és que aquí anàvem estirant... Ploma d'Or 2014.
Ui, sí.
Què vas pensar?
Doncs em va fer molta il·lusió. Vaig pensar amb el meu avi, que era de Sitges, el Samuel Barratxina, que per ell la Ploma d'Or era molt important i li hagués fet molta il·lusió que jo la guanyés. I malauradament, per 2 anys, no ho ha vist. M'hagués agradat que me la donessin quan ell estava viu, perquè per ell una Ploma d'Or era com el Premi Nobel, o més important. Crec que si ell pot escollir entre el Premi Nobel i la Ploma d'Or, es queda amb la Ploma d'Or. Jo me'n recordo quan era petita que li van donar la Ploma d'Or amb el seu cosí, amb l'Antonio Mingote Barratxina.
I recordo molt que... recentment, també.
Fa anys, de la Ploma d'Or del Mingote.
No. De la Ploma d'Or, sí.
La seva mort. Sí, mort, es van morir, el Mingote i el meu avi es van morir en mesos de diferència. I recordo doncs el meu avi que va anar al lliurament i recordo la il·lusió que li feia, no? Vull dir que li hagués fet molta il·lusió que jo la guanyés.
I, per tant, a tu te n'ha fet també.
Me n'ha fet moltíssima.
Moltíssima. No has tornat per la Ploma d'Or, sinó que ja tenies previst el viatge?
Donant la feliç coincidència que seré aquí per la Ploma d'Or, per tant la podré recollir personalment.
Això serà divendres de la setmana que ve. Escolta'm, interessant conversa,
Doncs continuem parlant.
Emma Reverter, Ploma d'Or de l'Ajuntament de Sitges 2014, ja li sumava un any més. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-me.
Ben rebuda, vinguda d'Estats Units, i doncs això, sort en el futur.
Molta sort a vosaltres també.